A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui una tertúlia una miqueta especial per dues coses. Ja que no tenim càmeres nosaltres aquí, us faré una miqueta com Orson Welles, no? Però no són els invasors aquí, ni els extraterrestres. Tinc primera tertúlia intergeneracional, perquè un podria ser el net de l'altre, per dir-ho així.
Sí.
Va, per respecte, començarem per als més veterans, per als més veterans. Ah, Josep Maria Cucalón, benvingut.
Hola, què tal?
O Cuca per als més...
Gràcies.
Pròxim. Pol Cerdà, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies per l'oportunitat.
Bueno, ja saps que ja ets un habitual de la tertúlia de l'any passat i d'aquest any, doncs, repeteixes temporada, per dir-ho així. Dic intergeneracional perquè, clar, per diferència d'edat, bueno, serà una tertúlia divertida per els punts de vista dels temes que tractarem.
Sí, sí.
Perquè, clar, són dues aproximacions diferents. I la segona és que hem decidit, per ser una miqueta més sostenibles, que encara que, vist com va el planeta i la seva deriva, doncs no el salvarem pas, però, bueno, una petita contribució no costa res. Abans tenim gots de paper o de plàstic i, doncs, hem fet tertúlies de la tasses de la tertúlia que estrenen avui els convidats per poder beure un glob d'aigua.
Per ser molt xules, eh?
Quan se'ls resseca la boca, diguem, de tant xerrar, ja que són xerraires, no? Per dir-ho així, Pol.
Sí, sí.
Aquí es debat, o sigui que hi ha conversa. Bé, parlàvem una miqueta fora d'antena d'aquesta sostenibilitat volguda avui en dia, però que molta gent s'ha deixat una miqueta de la mà. I l'altre dia, doncs, hi havia una conferència i una reunió sobre la transició energètica que es voldria fer aquí al país, que és una miqueta falsa, perquè, clar, som molt dependents de fora a nivell energètic, tant fòssil, tant elèctric. Clar, que siguem 100%, diguem, autònoms, per dir-ho així, és inviable.
Sí, totalment. I jo crec que és un fet que el paradigma en general, o sigui, ha de fer un gir de 360 graus. Però no crec que... O sigui, jo crec que la feina ha de ser personal de cadascú, saps? Primer, jo crec que les persones en si hauríem de poder veure, doncs, quines són les nostres accions del dia a dia que influeixen, doncs, en que tot això s'agreugi i conscienciar-nos, o sigui, prendre consciència del com jo influeixo a que tot això succeeixi. Perquè sí, està molt bé reciclat, tot i que no sé si acaba de funcionar aquí al país, però bueno, seguim consumint d'una forma que és innecessària, seguim, doncs, amb aquest afant de tenir la immediatesa i, clar, no ens parem a pensar com això afecta les conseqüències de tot aquest fet del canvi climàtic, de l'emergència ecològica.
És que tot té un cost, o sigui, diem molt bé el que dius tu, doncs mira, ens desplaçarem en transport públic perquè reduïm les emissions i tal, o ho farem més a peu, però que tots aquests petits passos no tothom en té aquesta consciència, i encara tu creus que hi ha molta feina a fer de cara a la ciutadania, de picar pedra, per dir-ho així, perquè entri més el missatge i dir no agafis el cotxe per fer 10 minuts a peu o 15 minuts a peu perquè és més fàcil.
Bueno, i després també, com per acabar, per concloure, que és algo que he oblidat dir, jo crec que després des de la institució, doncs, s'ha de ser una mica més... A part de realista, jo crec que s'ha de ser més sincer i objectiu, perquè està molt bé dir moltes coses, però després a la pràctica, doncs, moltes d'elles són insuficients i moltes d'elles tampoc s'acaben, doncs, duent a terme com caldria. I doncs jo crec que... O sigui, que ha de ser la primera línia de treball central, perquè realment ens hi juguem molt i sempre estem pensant en les generacions futures, però bueno, realment no estem fent res perquè aquestes puguin viure millor. I la gent segueix tenint fills, seguim, doncs, cada cop som més gent, encara no entenem que el planeta Terra, doncs, no treballa per nosaltres, hem de viure en simbiosi amb ell, i doncs hi ha moltes coses que ens hem de replantejar perquè la humanitat pugui tirar cap endavant, simplement.
De lo que dius aquesta simbiosi, jo sempre agafo una miqueta exemple, i amb molt de respecte per ells, perquè són ells que ens fan viure, el pagès que sap viure, escoltar i veure la terra i com evoluciona amb el calendari del pagès i altres coses, cosa que potser els urbans hem perdut completament.
Sí, sí. Totalment. Jo crec que estem molt desconnectats del real propòsit de la vida, és a dir, no sé, de disfrutar, doncs, de la naturalesa, d'això que deies tu, de poder observar i analitzar el seu funcionament, i jo crec que per això també estem tots tan perduts, perquè estem donant importància a un sense fi de coses que realment no són tan importants i estem oblidant que ens estem carregant el que ens sustenta, el que ens dona vida i el que ens permetrà doncs, seguir respirant en el futur i seguir doncs, aconseguint objectius com a civilització. I doncs, no sé, crec que les coses s'estan plantejant una mica, no sé si malament, però molt deficientment, jo crec.
El punt de vista del Pol, Cuca, és esperançador.
Comparteixo bona part del que ha dit. Bona part, no totalment, però bona part sí que comparteixo, perquè per mi tot el problema que hi ha, que ell ho ha explicat molt bé, no cal que ho torni a repetir, dit d'una forma pagesa, és la pela. El món capitalista, tot el que fa és perquè sigui productiu i porti beneficis, i com més peles, millor, no? Llavors, clar, es fan lleis per a intentar arreglar algunes coses quan el desastre està fet. Venim d'un sistema que va començar als anys 40 del segle passat, d'un sistema que és tot... A veure, a la Guàrdia Civil, els seus quartels posa todo por la patria, no? Doncs aquest quartel posaria todo por la pasta. A més de per la pàtria, per la pasta. I el món, amb la globalització, que ell ha anomenat internet i tot això, què ha passat? Que això s'ha multiplicat per 1000 amb la globalització. I llavors, clar, el món no pot assumir tota aquesta història que hi ha de que arreglem, i vaig a posar un exemple simple, les tasses de beure aigua que ha arreglat l'amic Fontbernat i Ràdio Valira, perquè veig que hi ha els lletreros dels dos, per això ho dic, ha arreglat lo dels vasos d'aigua, no? Però s'espatlla totalment que ningú mire el sosteniment del planeta. I el planeta, amb l'aire, amb l'aigua que estem bevent, amb tot, avui qui és qui beu aigua de l'aixeta en un país com aquest, que és el cor del Pirineu i era on sortia l'aigua, on hi ha les fonts on surt l'aigua natural. Qui beu aigua de l'aixeta? Doncs ningú, perquè tot està fet molt bé. Per tant, això hi ha un treball de 70-80 anys, que deixa molt de desitjar. A partir d'aquí, tot això és com quan un estira el riu i vol nedar contracorrent. S'ofega. I si es deixa portar per la corrent, també s'ofega. Perquè al final de la corrent hi ha una catarata que se t'endú i pela. Per tant, això no és fàcil de corregir. El món, i el món capitalista més, a l'altre també, però el capitalista és tot per la pela, i tot val per la pela, i quan se n'adona, m'hem espatllat això, no l'han d'això de fer pessetes, sinó, mira, per què tenim d'anar, abans de fora d'antena ho deia, a comprar amb bossa, amb un cabàs? Doncs, bueno, perquè és normal. No, és més fàcil que la botiga toquin bosses de plàstic. Ara resulta que després d'uns anys, bastants, de que et donaven bosses de plàstic, ara les has de comprar. A 10 i en segons quins llocs, 15 cèntims. I diuen 10 cèntims com si fos res. Doncs 10 cèntims són vora 17 pessetes. Ho vull recordar. Que abans amb 17 pessetes t'enduies una ampolla de llet, una barra de pa i a la millor hasta un tros de xoris o de fuet, no? És a dir, te la venen. I a damunt tenen la poca vergonya de vendre-te-la en publicitat de la botiga. Escolti, vostè si vol que jo li faci publicitat de la seva botiga, doncs regali'm la bossa, no? Doncs no, perquè es veu que pagant no es contamina. Tornem a l'arrel de les tot per la pasta, no? Llavors, clar, el món s'ha convertit en això, ens estem lliberitzant cap a un cantó perillós, al meu entendre, perquè és tot pel diner i a la vida no és tot el diner. Si el món falla, tot el que ve darrere falla.
Per el que diu el Cuca, Pol, el reciclatge, per dir-ho així, o tenir els hàbits que tenim potser els padrins de consum, per dir-ho així, o de vida pràctica del dia a dia. Faré una vista enrere una miqueta fàcil i ràpida. La revolució industrial ha sigut, diguem, benèfica per algunes coses, però també ens ha portat, diguem, maleïdes coses també per la seva evolució, perquè potser eren més feliços els pagesos fa un segle i mig enrere perquè sustentaven del que necessitaven, però tenien mancances, que no pas avui dia, que es té que produir i al final no és tan rentable com és. No sé com
abans hi havia manca d'informació també, eh?
també.
Bueno, jo, o sigui, jo crec que una cosa no ha d'estar necessàriament negada a l'altra, és a dir, jo crec que és important per una civilització, o sigui, per la humanitat en si, doncs, desenvolupar-se i assolir objectius i reptes i millorar, doncs, les capacitats intel·lectuals i de comunitat i de producció, o sigui, crec que és necessari, però alhora també crec que és necessari entendre on som, no? O sigui, què és on estem vivint, o sigui, quin és el funcionament del planeta. Cada cop la ciència, doncs, avança més ràpid i podem, doncs, entendre la dimensitat de l'univers i el que comença a ser tot una mica la vida. I doncs jo el que crec és el que deia una mica abans, o sigui, primer de tot, conscienciar-nos individualment i promoure un canvi individualment, de dir, doncs jo no vull participar en això, és a dir, per exemple, sé que consumir de la forma que ho faig, doncs el que parlàvem justament abans, farà que la meva petjada de carboni, doncs, sigui molt més gran de la que hauria de ser. Doncs, en conseqüència, entenent aquesta informació, doncs, el que he de fer és canviar aquests hàbits, prendre consciència del que és la natura, de com funcionen la vida, de com ens vam formar nosaltres, no sé, de tot. I doncs jo crec que això, a poc a poc, doncs, et va omplint de valors a nivell personal i et permet, doncs, prendre decisions que potser abans, doncs, ho feies una mica més a cegues. Com deia, doncs, el company, amb desinformació. I després, doncs, reiterar un altre cop el treball que s'ha de fer des de les institucions públiques. És el que deia també ell. O sigui, cada cop estem en un sistema més salvatge, més capitalista i més exacerbat. I doncs jo crec que ja són suficients les proves de que les coses no estan funcionant bé i que la violència no ha de ser tampoc un mètode d'ús per assolir la pau. Doncs jo crec que estem en un moment en el que s'ha de replantejar el teixit productiu, s'ha de replantejar també la forma en la que volem viure. És a dir, si realment hem de dedicar 8 hores al dia setmanalment a treballar o si hauria de ser menys. Jo entenc que contribuir a la societat és necessari, però no sé, crec que estem arribant una mica a un punt de no retorn i que tard o d'hora les coses s'hauran de ficar al seu lloc.
De lo que diu el Pol, a Cuca, aquest horari laboral, hi ha països com Bèlgica, per exemple, o França, que han dit, doncs mira, la setmana de 4 dies funciona.
Jo estic d'acord.
El que després també és quina assiduïtat pots tenir o perspicàcia o intensitat laboral per tenir aprofitades aquestes 32 hores lloc de 40.
Aquí,
perquè, clar,
aquí
som llatins,
coses,
també. Sí, o sigui, sí. Va per països i mentalitats, per dir-ho així.
Aquí hi ha dues coses. És a dir, per un cantó, la productivitat que tu puguis donar a les teues hores de treball, i una altra, la llibertat que tens al tindre més hores de lleure, perquè no has d'anar a treballar. Llavors, la primera... La productivitat als països llatins, més que als països germànics o anglosaxons, els països llatins es veu més. Si van a jornal, treballen a un ritme. Si van a preu fet, el que es diu vulgarment en castellà d'estajo, a preu fet, treballen amb un altre. O sigui, doncs, llavors, tu dius, home, tu... Jo no et contracto perquè vinguis aquí a passar l'estona, vinguis a treballar. Jo et treballo perquè quan vens a treballar facis feina. Això seria la primera cosa, canviar els països llatins. No és el mateix anar a treballar que anar a fer feina. Si fas feina, l'has de fer amb tota la teva intensitat. Llavors podem parlar de rebaixar el temps de treball i de pujar el sou que et paguen per aquests temps de treball. I ara això t'ho dic jo, ara ja estic jubilat i per tant ara ja no, però el seu dia vaig ser empresari després que treballador, perquè primer vaig ser treballador i després empresari, no? A veure, l'empresari el que busca és rendiment al treball. No que vagis allà a fer bulto. Busques la persona que et vingui, et tregui els problemes, te'ls solventi, si li dones els mitjans per fer-ho. I llavors, si tens rendiment en el treball, de ben segur que si és un empresari, n'hi ha que no, n'hi ha que són especuladors, però si és un empresari dels com s'ha de ser, si tu dones rendiment, també ho notaràs a l'hora de cobrar. Perquè, clar, i això ho he fet aquesta introducció per dir, bueno, si tu tens més hores de lleure i no tens diners per gastar-te aquestes hores de lleure, de què et serveixen les hores de lleure? Per tindre més temps a anar a robar carteres? No sé si se m'entén el que vull dir, no? Per tant, sí que hi ha que millorar el rendiment del treball de tots i cada un dels treballadors, treballin amb el que treballin, i sí que hi ha que millorar, i molt, aquí poso l'adjectiu i molt, les nòmines dels treballadors que treballen. Perquè per culpa d'aquests que van a treballar però no a fer feina, els treballadors, molts d'ells, no cobren el que haurien de cobrar. No sé si
sí.
Si m'explico prou bé, no? Doncs jo el que vaig, sí, i a favor de les 32 hores que ara s'està treballant amb això, de 8 hores per 4 dies, sí, sempre que la productivitat sigui la correcta, perquè no oblidem que l'empresa es manté gràcies a la productivitat de tots i cada un dels seus treballadors, inclòs l'empresari. Si l'empresari s'equivoca, com amb un barco, si el capità s'equivoca, el barco fa aigües.
Bueno, això ho vam veure amb el Titanic, no? Per dir-ho així, entre altres. Tu que fa poc temps que estàs en el món laboral, Pol, ho has tingut de veure, que el que diu el Cuca és que una miqueta és un sistema que han agafat alguns països que diu no, és que l'empresa paga per fer una tasca durant el dia i aquí ets tu d'organitzar-te perquè aquesta tasca sigui feta al final del dia. Tant fa que ho facis en 4, en 6, en 8 hores o en 10 hores, no? Mm. És una solució, però clar, a nivell del que dèiem de mentalitats o picardia, perquè som llatins més que nòrdics i altres, no és sempre aplicable o molt difícilment aplicable a segons quines empreses.
Sí, podria ser. O sigui, crec que tampoc estic en la capacitat de poder valorar la proposta en si perquè tampoc l'ha estudiat i tampoc sabria valorar els avantatges i els defectes. Però jo sí, una cosa tinc clar és que entenc que un empresari el rendiment, la productivitat i bueno, els diners que acabi generant doncs són importants, però jo crec que un dels problemes també està aquí, que és aquest el factor que interessa. És a dir, que tampoc hi ha una proposta de... Perquè jo a nivell personal, ho dic, jo ho penso i dic, a mi si m'agradés engegar un projecte, doncs m'agradaria que hi hagués un propòsit darrere, que pogués ajudar a millorar la societat, que pogués facilitar doncs la vida de l'altra gent, que sigui un motor també de canvi per la societat. I doncs jo crec que el fet de que moltes empreses i molts productes no tinguin aquest valor afegit, doncs fan caure una mica en aquesta dinàmica, no? En el voler guanyar diners i en ser l'únic paràmetre a tenir en compte, sense acabar de tenir a nivell personal el que penso, doncs les necessitats de la gent en compte I perquè és això, saps? Al final, per exemple, no crec que un treballador assalariat, que potser ara mateix aquí a Andorra amb la situació que tenim ha d'estar fent hores extres per poder arribar a pagar el lloguer, per poder arribar a pagar el menjar, a més cada cop la vida també és més cara, doncs, o sigui, això és un factor que no permet conciliar tampoc la vida d'aquesta persona, i doncs el que s'acabarà convertint en pues, la vida en qüestió de la persona en si, doncs serà en treballar per supervivència, i doncs jo crec que això acaba generant també molt malestar emocional i això també acabarà afectant el rendiment de l'empresa, perquè si els treballadors no estan bé, en conseqüència tampoc treballaran amb el seu màxim potencial. I doncs, entenc el punt que tu dius, és important, però crec que per arribar també al punt que tu mencionaves, doncs és important també pensar en tot això. No sé.
A veure, no és important, no. És innegociable. Perquè jo aquí, aquesta mateixa casa, m'he fet un fart de defensar la classe obrera, per dir-ho d'alguna manera. Però no estic gens d'acord amb el que tu abans has dit, de que no hi ha un objectiu. A veure, normalment, i ho posaré 101, normalment les empreses, totes elles, ajuden amb l'objectiu de millorar la qualitat i la vivència de la societat on estan posats. Per què? Perquè si una persona no té feina, no hi ha empresa, no hi ha feina, no hi ha riquesa. I si no hi ha riquesa, no li venen ni una barra de pa. Per tant, l'objectiu, i amb això jo he sigut treballador, no de masses empreses, però d'unes quantes, els hi dono les gràcies, encara que sigui tard, però els hi dono les gràcies, perquè gràcies a que em van donar la possibilitat de treballar i de produir i de millorar el meu aspecte, el meu tarannà social, doncs això és d'agrair, cosa que no es valora, té l'empresa, som milionaris i tal, no. L'empresa viu de lo que produeix, ven i fa, i si ho fa ben fet tot i tot va ben coordinat, els treballadors han de guanyar més diners dels que guanyen, i l'empresari, si té beneficis, doncs per això hi posa el risc d'arriscar el seu capital i de les seves coses, però bueno, jo quan tenia empresa repartia beneficis i pagava dos pagues extres a l'any com a repartiment de beneficis en un país que no és obligat pagar pagues extres. Per tant, t'accepto moltes de les coses que tu has dit, que els treballadors, però ja que tenim en compte, i ho dic en veu alta, tot i que jo he sigut treballador molts anys, hi ha molts treballadors que no van a treballar. Van a fer presència, a xupar tot el que poden, a posar pals a les rodes i tal. I per culpa d'aquests, molts dels altres que treballen i van a treballar i fan el que han de fer, doncs potser no estan tan ben considerats com haurien d'estar, perquè, clar, si aquí entre 10 hem de guanyar 1.000, per tant, 100 cada un, doncs potser n'hi ha 4 que en guanyen 200, no 100, i n'hi ha 4 més que no es guanyen no els 10 que han de fer, o els 100 que han de fer, sinó no es guanyen ni... Al revés, a vegades causen hasta perjudici, no? I ja n'he deixat dos al mig que es guanyen el que en aquell moment se'ls hi paga. Per tant, els 4 que treballen, no sé si se m'entén l'exemple, sí, 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 que vull dir, els 4 que treballen i es mereixen guanyar més, no guanyem més per culpa dels altres 4 que hi ha, que no solament no es guanyen el que cobren, sinó que produeixen hasta perjudici. I això, de gent bona, com jo dic, de gent bona n'hi ha tot arreu, i de dolenta, i ho diré amb un adjectiu fàcil, dolenta, també.
Del que dius tu, Cuca, i per agafar la reflexió del Pol, clar, no és el mateix, per exemple, doncs, una empresa que, per dir alguna cosa, produeix barres de pa o hamburgueses, o que busca, doncs, un benefici per la societat amb la seva producció de carnissers, de repartidors i tal, que dius, no, mira, l'empresa aquesta, que també hi ha, doncs mira, jo faig bolsos de mà de luxe, que evidentment no toques la mateixa franja de població i que el seu interès de repercussió mediàtic de cara a l'opinió pública són totalment diferents, perquè tindràs més apreci per una empresa de xarcuteria, per dir-ho així, que no pas per un que et fa un bolso que mai podràs tenir en la vida perquè el cost és desorbitat per lo que representa el seu ús. No sé si és per aquí que anava una miqueta la teva reflexió, Pol.
Sí, però jo no crec que aquest tampoc sigui el problema, sinó el que jo més bé em referia és al, és al, al, als valors una mica que té cada empresa. I sí, és molt, totes les empreses tenen valors, és, això és evident, però jo em refereixo en quant a les pràctiques internes, és a dir, d'on prové tot això que jo estic produint i que jo després estic venent? A quin preu estic venent? Quin... O sigui, estic d'acord amb el que tu dius, que potser hi ha empreses que sí funcionen, d'aquesta forma, i no ho dubto pas, perquè hi ha molts projectes que sí que tenen aquest valor afegit cap a la societat. Però, per exemple, aquí a Andorra jo no crec que en línies generals totes les empreses de, del país, com a pilar fonamental, tinguin el benestar dels seus treballadors. Perquè al cap i a la fi... És el que tu estaves dient abans, o sigui, l'empresa no funcionarà sense els treballadors.
Mira, això, disculpa, això hi ha una cosa ben clara que ho marca, no? Hi ha empreses que el treballador que menys temps porta a l'empresa són 10 o 15 anys, el que menys, tots els altres per sobre, i hi ha treballadors que cada 6 mesos canvien la plantilla. Llavors, això que tu estàs dient queda ben clar i ben definit a la Seguretat Social. I per tant, si vols agafar i tindre dades certes i tal, només hi ha que demanar, doncs, bueno, no sé si t'ho donarien, però...
La rotació de personal que tens, sí, en certes empreses. Que... Parlant d'això, esteu no, aixecant un tema.
I si puc,
digues, acaba l'encís.
Que jo crec que tampoc ha de ser una justificació el fet de que hi hagin, o sigui, està clar que hi han persones bones, no sé, no sabria si dir persones dolentes hi hauran, però no sé si catalogaritzaria a tot aquest grup de gent dins de persones dolentes, però bueno, entenc el que m'estaves dient, però crec que no pot ser pas una justificació perquè l'empresa després doncs no tracti la resta de treballadors com ho hauria de fer, perquè al cap i a la fi per això hi ha a cada empresa un departament de recursos humans i per això hi ha una preselecció de personal. Si les coses no funcionen bé, la responsabilitat no és dels treballadors, perquè tornem a lo mateix. L'empresa no funcionaria sense els treballadors i qui ha de vetllar pel bon funcionament de l'empresa principalment és l'empresa en si mateixa, no els treballadors. I si les coses no van malament, o sigui, van malament i funcionen malament amb certes persones, qui ha de posar límits amb aquestes persones i buscar-ne de noves si fos necessària és l'empresa, no els treballadors.
Mira, m'estàs fent fer avui d'abogat del dimoni, que normalment em poso a l'altra banda, eh? T'ho pot dir ell, eh? A veure, això és així, baix el meu punt de vista, respecte al teu, però baix el meu punt de vista, no és que et digui no, ni una mica. I per què? Una empresa és un tot, és a dir, funciona bé si tot, a part de ben treballat, està ben dirigit. Però, si tu agafes una persona i és un vividor, i n'hi ha molts, doncs aquell et distorsiona. No solament et distorsiona per lo que ell no fa, sinó et distorsiona respecte als seus companys de treball, de, coña, este cobra igual que jo i no fa ni la dècima part de lo que faig jo. Primera distorsió. O una sèrie de coses que hi ha, de normatives i coses de treball, que incompleix. Clar, aquí hi ha un problema. No ens hem d'oblidar, i ara estic parlant d'Andorra, on vivim? Nosaltres, un empresari, abans de fotre un tio al carrer, té de tindre el recanvi a la porta, sinó ja treballant allí el recanvi del que vol fotre al carrer, perquè si no, no hi ha personal. La gent de la teva edat, la gran majoria, no diré tots, perquè tots és una paraula lletja, però la gran majoria volen cobrar perquè han estudiat i, per tant, com tenen uns estudis, volen cobrar, però no tenen experiència. I llavors, allò de l'època d'aprenentatge que teníem a la meva generació no existeix. Volen cobrar. I la llei el protegeix, perquè abans, mira, jo quan vaig començar a treballar cobrava el 10%, el 10% del sou de l'operari que jo anava d'aprenent. El 10%, el primer any. El segon any, el 20%. El tercer any, el 30%. El quart any, el 40%. Vale? Doncs ara no. Ara hi ha una llei que diu que li has de pagar el sou mínim interprofessional als majors de 18 anys, i si són menors de 18 anys, llavors el que li has de fer és que no et treballi les 8 hores, només te'n treballi 6, i amb segons quines coses, doncs tampoc hi pot treballar. Per exemple, amb el meu ofici, no hi podrien treballar, no hi poden treballar els menors de 18 anys. Per què? Perquè hi ha molt risc. I com hi ha molt risc, doncs no, la llei els empara. Que per un cantó ja em sembla bé que no hi hagi això i els abusos que hi havia abans. Però jo sempre he dit que quan un vol aprendre, pague i no cobre. Tu, quan has anat a l'escola, si has anat a la pública, els teus pares no han pagat i tu tampoc, però ha pagat l'Estat. Perquè els mestres que t'estan ensenyant, algú els paga. Amb una empresa, jo no diré que es té d'arribar amb això, perquè tampoc s'ha de dir que vingui un treballador i que vingui a pagar. Això jo no estic dient això. Però clar, quan una persona ve a treballar, se li ha de veure què és el que vol fer i fins a on ho vol fer. I després, quina manya té per fer allò? Perquè tu pots voler fer, jo què sé, el món sencer, i després trobar-te que, bueno, no sabem fer ni el fang o el ciment que hi ha que fer per fer aquest món sencer, no? Doncs jo tot això em sembla que ara està bastant arreglat, potser per al meu entendre massa, i que és bo que els joves, que cada dia són més preparats, per tant, més intel·ligents, no perquè tinguin més estudis, sinó perquè la vida és més fàcil avui que fa 50 anys enrere. I per tant, això és un avantatge pels joves. Però també hi ha que veure l'esperit de sacrifici d'aquests joves. Cosa, i ho veig amb els meus propis fills, que són de l'edat del teu pare, ja no tenen aquell esperit de sacrifici, per sort d'ells, que tenies de tenir abans perquè era subsistència. Les coses abans no eren com són ara, gràcies a Déu.
De lo que dieu els dos, ara arriba la quota d'hivern de treballadors que vindran doncs, a fer doncs, la temporada d'hivern i doncs, la ministra Marsol deia que no es descartava la possibilitat que una persona pugui fer hores extres en una altra empresa per justament pal·liar a la manca de mà d'obra, que dius tu que no tenim el recanvi si posem una persona fora, per exemple, o fins i tot hi ha empreses que tenen que tenir un mínim de presència de personal i no el tenen perquè no troben la persona qualificada per cobrir el lloc, també.
Jo, a veure, jo aquí, venit de la persona que ve, tots la coneixem, tinc un flaire. I és a dir, potser, en vez de que per arribar, per cobrir la mà d'obra, és per arribar a poder pagar els lloguers i els menjars als preus que s'han posat ara. I això ho dic a consciència, Potser sí que és també per poder cobrir la mà d'obra. Però jo recordo, mira, posaré un exemple, els exemples són fastigosos tots, però posaré un perquè així sembla que resumeix bastant el que vull dir. Quan es va morir el meu pare l'any 57 del segle passat, La meva mare va passar de tindre criada a casa a tindre de treballar en tres llocs per mantenir els seus fills. El pur empleo és una cosa que cobreix i està permès i a vegades se'ls afavoreix que sigui així per cobrir les mancances que un sol treball tindria de donar. Quan jo vaig ser pare, amb 26 anys, per primer cop, doncs amb un sol sou podies mantenir la família, pagar el lloguer, menjar, tindre diners per roba, per lleure, per cotxes i per alguna cosa més, i que et sobrava alguna cosa per estalviar. I no estic parlant de Suïssa ni de Finlàndia, estic parlant d'Andorra.
Sí, cosa que avui dia, Pol, tu veus, per ser actiu, dius el que diu el Cuca, dius algú amb 26 anys a ser pare avui dia, amb les nòmines que hi ha, que ara que s'han publicat el sou medià i el sou mitjà, que bé, està molt distorsionat de la realitat de molts treballadors d'aquí dia, dius, no estem en enfasi de realitat respecte als números que es diuen.
No, però per això mateix, o sigui, estic molt d'acord amb el que acaba de dir i és això, justament. O sigui, jo crec que sí, el creixement econòmic és important, però bueno, crec que estem deixant de banda moltes altres problemàtiques. És el que deia ell. O sigui, la gent, bueno, hi ha molta gent d'aquí que vivia aquí, gent andorrana pròpiament, que estaven de marxar. Els preus estan desorbitats, els joves no es poden emancipar. Els sous són molt, o sigui, són molt minoritaris del que haurien de ser, tenint quina és la realitat actual del país.
I què en dius de la gent de la meva edat, la majoria d'ells?
Com que, què dic?
Sí, el dels que són pensionistes
també han
de viure amb una pensió.
També n'hi ha, totalment. És també un col·lectiu que havia oblidat. I doncs que bueno, a mi em fa molta gràcia perquè teòricament vivim en un estat del benestar i en una democràcia plena i no sé, crec que a més Andorra s'han de replantejar moltes coses. És un país amb molt potencial i l'únic que estem fent és destruir-ho cada cop més, tenint en compte només el creixement econòmic, sense tenir en compte la qualitat de vida que té la gent d'aquest país. O sigui, cada cop hi ha més obres per tot arreu, cada cop hi ha menys espai d'horitzó, cada cop la vida és més quadrada i més rutinària. La gent, o sigui, no sé, jo crec que estem perdent molt el nord aquí a Andorra i que estem deixant de desaprofitar oportunitats que podríem tenir, perquè crec que som un país molt vàlid, petit, i que podríem gestionar-lo de forma correcta i plena per a tota la seva ciutadania.
Parlant de gestió, una cosa que ha fet Càritas, amb conveni, per poder exportar roba, doncs, per reciclar o per, diguem, donar una segona vida, doncs, i crear llocs de feina amb aquesta roba excedent. Si això són iniciatives, potser que és una primera pedra a el que dius tu d'un edifici, dius, bueno, doncs volem una sostenibilitat, volem uns jocs de feina, volem que hi hagi una economia circular que sigui potser més lògica que no pas el que tenim avui dia de consum, creixement, 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 però bueno, el creixement tampoc és infinit, o sigui, no...
No, no ho és pas, no.
Jo, a veure, ho he dit a la primera intervenció, tot és... Vivim en una societat que és todo por la pasta. Penso que ho he fet així. I això és així. I és una equivocació. Malament, no malament, molt malament, el govern que diu que aquest any s'han invertit més diners que l'any passat en ajudes socials. I ara diràs, què diu aquest? Sí. Si hi ha més ajuda social, vols dir que hi ha més necessitat. No ens enganyem. Si hi ha més necessitat, vulgui o no vulgui el govern de turno, del color que sigui, d'això, necessite posar-hi més diners per cobrir les necessitats. El que hi ha que fer no és donar ajudes socials. Hi ha que donar drets socials. Les coses no són pindolar. i que et regalin no sé què, ajudes, i tu has de tindre drets i obligacions. Aquí se'ns oblida molt el tema obligacions. I per tant, malament aquell govern que se n'envante o que diu que aquest pressupost s'ha donat el 20% més d'ajuda social que el pressupost de l'any passat. Doncs vol dir que hi ha el 20% més de necessitat que hi havia l'any passat, si no és un 30% més que hi ha i dones un 20%. Vol dir que la carestia no se l'ha de favorir donant ajudes. És a dir, ajudes a la vivenda. Amb un senyor que només guanya 1.000 euros. Molt malament. Per què? Perquè les ajudes a la vivenda no van al senyor que només guanya 1.000 euros. Van al propietari de l'immoble on viu aquest senyor, perquè el que no li fan és controlar-li el lloguer. I això a la iniciativa privada no es pot fer, és una qüestió de mercat. Però sí es pot fer que la iniciativa pública faci vivendes a molt baix preu, i no una vivenda per cobrir, ja n'han fet, sinó mils de vivendes, mils, per fer la competència a la iniciativa privada, i llavors la llei del mercat regula el preu del lloguer. Jo ja estic d'acord amb la llei del mercat, que no sigui el govern que ho regula, que sigui el mercat que ho regula. Però perquè ho reguli el mercat hi ha d'haver-hi competència. Si l'Associació de Propietaris de Béns Immobles es posen d'acord, i aquí ningú lloga un pis per menys, ara m'invento el preu, de 1.000 euros, doncs el pis més barat que trobarà serà de 1.000 euros.
Però jo no acabo d'estar del tot d'acord amb l'últim punt que has mencionat. O sigui, jo crec que al final també oblidem que hi ha coses que l'Estat ha de donar per fet i ha de garantitzar, perquè per això està precisament. O sigui, les institucions estan per preservar i donar per fet el benestar de la ciutadania, i doncs a l'igual que té l'obligació doncs de tenir una educació pública de qualitat on doncs els ciutadans s'hi puguin educar durant la fase que ho han de fer, doncs la vivenda també és un dret fonamental, i doncs jo crec que és perillós que es reguli per les lleis del lliure mercat, perquè no pot ser que acabi sent també un producte a explotar, perquè va més allà d'això.
Avui és així.
Però jo crec que una part del problema radica aquí mateix, i doncs jo crec que entendre-la d'aquesta forma doncs pot ser molt perillós, perquè ja hem vist que el mercat moltes vegades...
Diem el mateix amb diferents paraules, Pol. Jo he dit que si hi ha iniciativa pública que faci la competència a l'iniciativa privada, però això s'acaba.
Però i jo crec que i legislació també, i és necessària que l'Estat en certs moments tingui la capacitat d'intervenir.
Allò que vius en un estat socialista.
No, jo crec que...
Jo en soc de socialista, que quedi clar.
Però jo crec que això és la resposta fàcil, saps? O sigui, no crec que el fet de que l'Estat tingui aquesta potestat, que crec que l'ha de tenir, perquè per això està, torno a insistir, per beneficiar la ciutadania, doncs jo crec que hi ha moments en els que és necessari que l'Estat intervingui, i no per això vol dir que visquem en una societat comunista ni socialista, ni que...
Això és el que la gent acusa.
És la resposta fàcil, per això ho
vull dir. Han controlat el preu del lloguer durant 3 o 4 anys i els acusen d'això, d'intervencionistes. Però és que jo em sembla que en vez de fer aquestes coses, el que havia que fer és muntar, que no s'ha fet mai a Andorra, però ja va ser una hora que algú comenci algun dia, és muntar que hi hagin vivendes d'iniciativa pública. Vull recalcar que som l'únic país d'Europa, avui per avui, que no té ni un sol pis de titularitat pública al 100%. Perquè hi ha dos o tres o quatre o cinc edificis, uns quants edificis que tenen alguns pisos, però no són totalment de titularitat pública. Els de Jovial és una cosa, els de la CAS n'és una altra, tot això són pisos que no són, no al 100%, no són de titularitat pública. Llavors, jo on vaig? És a dir, ara diuen, farem pisos de titularitat pública, que n'hi ha alguna en marxa a fer-se, a preu assequible. Primera qüestió, no s'ha definit quin és el preu assequible.
Si s'agafa una regla de càlcul, tindria que ser un 33% dels teus ingressos.
Vale, però llavors el 33% dels meus ingressos, que vinc al quart primera i tu al quart segona, a la millor el 33% dels teus ingressos, i vius al pis del cantó, amb un pis exactament igual que el meu, doncs potser em doblen o em divideixen. La titularitat, el preu assequible, és dir, el govern fixe els pisos de titularitat pública, no de titularitat privada. Faltaria que si jo tinc una casa de pisos per llogar, vingui un senyor i em digui el preu que els he de llogar.
Pues no. En cert moment donat, jo crec que si ha de ser la solució, doncs jo crec que mentre el temps que això hagi de perdurar... Pues
això ni als països comunistes existeix. Que
però, i la meva pregunta és, què és el que hem de fer ara? El govern s'ha de posar a construir edificis arreu d'Andorra de propietat pública, però jo crec que...
Efectivament, un 5% del pressupost anual...
Jo crec que estem arribant ja massa lluny amb també les terres que estem ocupant també per edificar. Doncs jo crec que també és important que es legisli en... Però com ha fet Espanya, potser imposar-lo no és la solució,
Espanya
però marcar...
Espanya ho fa, això que dic jo, Espanya i França ho fan,
És marcar uns preus que siguin ben definits i per tothom, no només per titularitat pública.
Ni Espanya, ni França, ni Inglaterra, ni Alemanya, ni cap país de la Unió Europea intervenen en el mercat privat.
No intervenen de forma definitiva, però...
Intervenen en el mercat públic, això sí.
Però, bueno, han marcat un índex, per exemple, Espanya ha marcat un índex de quina... Que, per mi, potser la mesura és fins i tot insuficient en cert moment donat, però almenys ha marcat quins han de ser els preus pels pisos en funció de suposo que dels metres quadrats que tingui, de
però
on
sempre,
estigui... No acabo de saber tampoc ben bé com funciona.
Però sempre sí que marquen els índexs, i diuen això és una zona de risc i s'ha de cobrar com a màxim tal, però sempre quan parlant dels pisos de titularitat pública, no de titularitat privada. És a dir, intervindre a la titularitat privada amb un país de l'Europa Occidental que prime, no, i que estan constituïts així, l'economia de mercat, això és totalment il·legal. La forma de redirigir això és dir, miri, vostè posi el seu pis que té en propietat al lloguer que vostè vulgui, però jo em faré que els posaré en aquests pisos. I no condicionats a que guanyis molt o poc, com estan intentant fer o com faran, sinó jo, titularitat pública, tres pisos, tal, jo dintre del meu, de l'Estat, donaré preferència als que cobren menys, després els següents, i faré pisos cada any, no un any i ja està, cada any 5% del pressupost destinat a fer vivenda de titularitat pública fins que hi hagi suficientment pisos per a tothom. Si tu cobres 2.000 euros o 1.500 euros del teu pis, i jo em puc trobar un de titularitat pública a 600 euros, tranquil, que tu ja baixaràs el preu perquè et deixaré el teu pis, i com jo, tots els altres, i ja baixaràs i et posaràs a 600 o 700 euros.
Sí, amb això estic d'acord, però...
I et posaràs en aquest preu.
I amb això estic d'acord, però jo crec que al final, o sigui, per solucionar la problemàtica de la que estem parlant ara mateix, farien falta molts pisos i molts blocs 4, de pisos.
4 o 5.000 pisos solventen molt bona part de...
Però no crec que sigui ara mateix sostenible. I doncs jo crec que... I a part que tot sostenible. Això també té un desenvolupament, que no és una mesura que doni solució al problema en una realitat de temps necessària, perquè la gent pugui, doncs, començar a viure d'una forma més coherent.
Et dono la raó, Pol. Això, ara... És tard, però és més tard si no es comença mai. Això si Andorra ho hagués començat quan van passar de ser 30.000 a ser 90.000 com som ara, que ens hem multiplicat per 3 la població en els últims 40 anys, si véssim quan va començar a créixer la població perquè cada vegada venia més migrant i hagués començat a fer-ho llavors, avui tindria un parc de pisos de titularitat pública que hauria impedit el que estem parlant. I després no solament no s'ha fet això, no solament no s'ha fet això, sinó a més s'ha primat de que hi hagi la especulació pura i dura de totes les vivendes, no vull dir noms perquè tothom les coneix, de tot el tipus de vivendes, d'alt standing, que hi ha pisos a 2.000, a 2.500 i a 3.000 euros de lloguer, de lloguer. Llavors, clar, amb sous de 1.500. Llavors, aquí hi ha coses que no lliguen, no? I només em falta sentir, doncs, després, segons quin tipus de comentaris, de segons quines persones, de dir, bueno, potser permetrem que treballin a dos o tres llocs a la vegada, perquè així podran engreixar més la butxaca d'algú, perquè, clar, no està fet, no està fet, la història no està feta per millorar. És a dir, la titularitat pública és imprescindible en un món lliure. Quan tot es dona al privat, i quan dic tot, no solament vivenda, vivenda, transports, sanitat, educació, etcètera, etcètera, com tengo, quan tot això es dona al privat, estàs en mans del privat, i la gent, el privat, el que vol és guanyar cèntims amb les seves inversions. Jo seria el primer que ho voldria fer.
Doncs sí, doncs ho tenim que deixar aquí. Pol Cerdà, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Cuca, o Josep Maria Cucalón, per als altres.
Em pots dir Cuca. Els amics se'n diuen Cuca.
Benvingut a la teva presència i gràcies per haver vingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer. I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.